Els dilluns a les 5 de la tarda, Poció de Felicitat, on parlarem de temes interessants que formen part del nostre dia a dia. Temes pràctics de la psicologia positiva que ens poden ajudar a ser una mica més feliços.
Amb Maria Antònia Margarit.
Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i també el tècnic amb so, Leo Loza. L'essència de l'home sempre ha estat qüestionada per ell mateix. Interrogants com ara, qui sóc, a on vaig, quina és la meva missió en el món, com puc ser feliç, què hi ha més enllà de la vida i de la mort. Però poques vegades el ser humà treu el cap a aquest món del seu interior, que li permet conèixer el seu estat espiritual. Moltes altres persones van així pel món, desconeixent tot allò que passa pel seu interior i, per tant, inconscients també del que passa al món exterior. Altres persones viuen amb por de viure, de conèixer el seu ser més intern, la seva veritable essència. Però cada vegada és major el nombre de persones que busca passar la seva existència en aquest món de forma harmònica i descobreixen que no únicament cal satisfer el cos responent a totes aquelles necessitats fisiològiques que aquest presenta i que tampoc és suficient el complir els criteris de convivència social i professional de manera estable per poder viure una vida plena. Doncs hi ha un altre costat que va més enllà d'aquestes perspectives físiques i cognitives. Aquest costat és el costat espiritual. És la meva intenció que aquest programa de Poció de Felicitat us aporti un recordatori de l'essència del ser humà, una integració de ment, cos i esperit, i us proporcioni alternatives per a la recerca de la vostra transcendència i aconseguir així una relació integral energètica amb l'univers. A què se l'anomena intuïció? O sigui, què és la intuïció? La intuïció és un coneixement que sorgeix sense seguir el camí racional per la seva construcció i per la seva formulació. I, per tant, no pot explicar-se o fins i tot ni de vegades verbalitzar. La persona pot relacionar aquest coneixement o informació amb experiències prèvies, però en general és incapaç d'explicar el per què li arriba aquesta conclusió. Les intuïcions solen presentar-se més com a reaccions emotives sobtades, sensacions, imatges, frases o paraules que irrompen a la nostra consciència, més que com a pensaments elaborats. Buda deia que la intuïció, i no la raó, atresora la clau de les veritats fonamentals. També en Daniel Goleman ens ho explica d'aquesta manera. No permetis que el soroll de les opinions alienes silenciï la teva veu interior i, el que és més important, tingues el coratge de fer el que et dictin el teu cor i la teva intuïció. D'alguna manera, ja saps allò en el que realment et vols convertir. I en Albert Einstein considerava que la ment intuïtiva és un regal sagrat i la ment racional és un fidel servent. I deia que hem creat una societat que rendeix honors al servent i ha oblidat el regal. Bé, tots els éssers humans tenim aquesta capacitat, que es pot descriure com la facultat d'entendre alguna cosa sense raonament, lògica o sentits. Per tant, sota aquest punt de vista, qualsevol de nosaltres podem experimentar amb certa freqüència ràfegues de comprensió intuïtiva. El que passa és que estem acostumats a rebutjar tot el que no procedeix de la lògica i no solem prestar molta atenció a aquests missatges. Tal i com ens mostra la frase d'Albert Einstein que us comentava, i per Carl Jung, la intuïció és la funció psíquica que percep les possibilitats inherents al moment present. El que vol dir és que la intuïció és la funció que ens possibilita adonar-nos del sentit d'una situació que estem vivint. En el model de tipologia de Jung, la intuïció és una funció irracional perquè la seva aprehensió del món es basa en la percepció de fets donats que no han de ser raonats. La intuïció, a diferència de la sensació, percep per la via de l'inconscient i no depèn de la realitat concreta. En la intuïció, un contingut es presenta sencer i complet, sense que siguem capaços d'explicar o de descobrir com es va originar aquest contingut. La intuïció és un tipus d'aprehensió instintiva, sense importar els continguts. El coneixement intuïtiu posseix certesa i convicció intrínseques. Bé, es veu que una vegada un grup de devots va convidar un mestre de meditació a la casa d'un d'ells perquè els instruís. El mestre va dir que havien d'esforçar-se per alliberar-se de reaccionar en excés davant dels fets de la vida diària, per aconseguir una actitud de reverència i per adquirir la pràctica regular d'un mètode de meditació que al seu torn els va explicar en detall. El mestre els va explicar que l'objectiu era adonar-se de que la vida divina està present en tot. És estar conscients d'això no només durant un període de meditació, sinó constantment, en la quotidianitat. El procés és com omplir un colador amb aigua. El mestre va fer una reverència davant d'ells i va partir. El petit grup es va acomiadar d'ell i després un d'ells es va dirigir als altres llançant espurnes de frustració. El que ens ha dit és com dir-nos que mai podrem aconseguir-ho, va replicar. Omplir un colador amb aigua. Com? Això és el que passa, no? Almenys per mi. Escolto un sermó i res. Llegeixo un llibre sagrat, ajudo els meus veïns, amb els seus nens, i ofereixo el mèrit a Déu o alguna cosa per l'estil i després em sento més elevat. El meu caràcter millora durant un temps, no em sento tan impacient ni faig tants comentaris sobre les altres persones. Però aviat l'efecte es dissipa i sóc el mateix que abans. I va continuar dient tot enfurismat. És com l'aigua en un colador, és clar. I ara ell ens diu que això és tot. Tots els del grup van seguir reflexionant sobre la imatge del colador sense aconseguir cap solució que els satisfés a tots. Alguns van pensar que el mestre els deia que les persones com ells, en aquest món, només podien aspirar a una elevació transitòria. Altres van creure que el mestre simplement els estava prenent el pèl. Altres van pensar que potser s'estaria referint a alguna cosa en els llibres clàssics que suposava que ells sabien. Van buscar llavors referències sobre un colador en la literatura clàssica, sense cap èxit. Amb el temps, l'interès de tots es va esvair, excepte el d'una dona, que va decidir anar a veure el mestre. Ell li va donar un colador i un bol, i van anar junts a una platja propera. Es van parar sobre una roca, envoltats per les ones. «Mostra'm com omples un colador amb aigua», li va dir el mestre a la dona. Ella es va inclinar, va agafar el colador amb una mà i va començar a omplir-lo amb el bol. L'aigua tot just arribava a cobrir la base del colador i després es filtrava a través dels forats. «Amb la pràctica espiritual és el mateix», va dir el mestre. «Mentre un roman de peu a la roca del seu jo i intenta omplir-la amb cullerades de consciència divina. No és aquest el mode d'omplir un colador amb aigua, ni la nostra essència amb vida divina». «Llavors, com es fa?», va preguntar la dona. El mestre va agafar el colador amb les mans i el va llançar lluny, a la mar. El colador va surar uns instants i després es va enfonsar. «Ara està ple d'aigua i així romandrà», va dir el mestre. «Aquesta és la manera d'omplir un colador amb aigua i és la manera de realitzar la pràctica espiritual. No s'aconsegueix abocant petites dosis de vida divina en la individualitat, sinó llançant la individualitat dins del mar de la vida divina». I ara, mentre hi penseu una mica amb aquest relat, ens anirà bé escoltar una melodia que ens han preparat en Leo Loza.
Thank you.
Després d'aquesta melodia i des de Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, el 107.7 FM, el tècnic amb so, en Leo Loza i jo, Maria Antònia Margarit, us acompanyarem una mica més en el programa de Poció de Felicitat. Els grecs posseïen dues paraules per denominar el coneixement, logos i gnosi. El que aprenen a través de l'educació i la investigació científica és la lògica. És un coneixement racional, objectiu, expressable en paraules o en números. Gnosi és el que aprenem gràcies als sentiments intuïtius i a les experiències místiques i espirituals. És un coneixement subjectiu, no racional, no verbal, dotat de matisos i que pot expressar-se a través de la poesia, les imatges, les metàfores i la música. I molt sovint no es pot ni demostrar ni comprovar. A la mitologia grega trobem que Atenea és la deessa de la intel·ligència i de la reflexió, i l'arquetip d'Atenea ens guia quan impera en nosaltres el pensament lògic, científic, quan les nostres decisions estan carregades de racionalitat, justificades objectivament i poden ser argumentades amb dades i fets. No obstant això, de vegades, de cop i volta, el nostre món es capgira, amb un succés inesperat, i ens quedem aterrats en veure que la seguretat del nostre món racional tremola davant d'una pèrdua sobtada. La lògica i la raó no ens poden pas ajudar-nos, els fets i les dades no ens poden oferir una solució. Hècate és la deessa de la saviesa intuïtiva i és capaç de veure alhora el passat, el present i el futur al mateix temps. És la deessa que trobem quan arribem a una cruïlla de camins. Veu d'on venim i a on pot portar-nos cada un dels camins. És un arquetip que ens resulta familiar als que prestem atenció als somnis i a les sincronicitats, i als que ens basem en les experiències anteriors i recorrem a la intuïció per decidir la nostra senda. Després d'un succés imprevist, ja sigui la fi d'una relació, la mort d'una persona propera, l'aparició d'una malaltia o bé una pèrdua econòmica, ens submergim en el món fosc de la desesperança, la depressió o la desesperació, o del cinisme, l'amargor o la venjança. I durant un temps vivim enterrats en un món subterrani sense trobar-ne la sortida. No obstant això, quan tornem del nostre propi descens, ho fem havent après que tant l'amor com el sofriment formen part de la vida. En superar els moments difícils ens tornem més savis i més profuns. És llavors quan una Hècate, la deessa de la intuïció sàvia, esdevé la nostra companya més íntima. Les persones de vegades creiem que no som capaços d'afrontar la veritat i per això ens adaptem sovint a evitant-la i recorrem a la racionalització, a la negació com a mecanisme de defensa i fins i tot a les addiccions que ens fan insensibles a aquesta veritat. Únicament quan hem après a través de l'experiència que encara que faci mal som capaços d'acceptar la realitat, ens convertim en una dona sàvia, com Hècate. Potser Atenea sigui la deessa que guia les nostres decisions conscients, però ningú millor que la deessa de la saviesa intuïtiva Hècate per guiar-nos en la nostra vida emocional. Escoltem ara una miqueta de música. Escolteu ara aquest relat de la mitologia aborigen australiana. En l'origen dels temps no hi havia res. Res excepte el gran esperit, creador de la vida. Per molt temps no hi va haver res. Llavors, un dia, el gran esperit va començar a somiar. Dins de la buidor de la foscor va somiar amb el foc que cremava fulgurant en la ment del gran esperit creador de la vida. Després d'això, va somiar amb l'aire, i el foc va cobrar vida, ballant i girant en la seva companyia. Després va venir la pluja. Per molt temps, la batalla entre el foc, l'aire i la pluja va causar estralls en el somni. Però al gran esperit li va agradar, així que va continuar somiant. Quan la batalla es va calmar, van aparèixer en el somni el món, el cel, la terra i el mar. La seva hegemonia es va allargar per molt temps, tant que el gran esperit creador va començar a avorrir-se del somni, tot i que volia que continués. Així que va enviar la vida al somni, per fer-lo real i perquè els esperits creadors continuessin somiant per ell. D'aquesta manera, el gran esperit creador de la vida va arribar a fer el món, el secret de somiar amb l'esperit de Barramundi, el peix. I Barramundi va nedar en les aigües profundes i va començar també a somiar. Va somiar amb onades i sorra mullada, però Barramundi no comprenia el somni i volia seguir somiant, només amb les aigües profundes. Així que Barramundi va passar el secret de somiar a l'esperit de Curriquí, la tortuga. I Curriquí va sorgir de les ones, es va posar damunt de la sorra mullada i va començar també a somiar. Va somiar amb roques i amb sol, però Curriquí no comprenia el somni i volia seguir somiant, només amb les ones i la sorra mullada. Així que Curriquí va passar el secret de somiar a l'esperit de Bogai, el llangardaix. I Bogai, pujat a una roca, va sentir el càlid sol a la seva esquena i va començar també a somiar. Va somiar amb el cel i el vent, però Bugai no comprenia el somni i volia seguir somiant només amb les roques sota el sol. Així que Bugai va passar el secret de somiar a l'esperit de Bungil, l'àguila. I Bungil es va alçar sobre el cel obert, sentint el vent en les seves ales, i va començar també a somiar. Va somiar amb arbres i amb el cel nocturn, però Bungil no comprenia el somni i volia seguir somiant només amb el cel obert i amb el vent. Així que Bungil va passar el secret de somiar a l'esperit de Konerang, la Sarigüeia, i Konerang va pujar a dalt d'un arbre, va mirar el cel nocturn i va començar també a somiar. Va somiar amb l'herba groga i amb les extenses planes, però Konerang no comprenia el somni i volia seguir somiant amb els arbres sota un cel nocturn. Així que Konerang va passar el secret del somiar a l'esperit de Kangaroo, el cangur. I Kangaroo es va aixecar sobre les planes d'herba groga i va començar també a somiar. Va somiar amb música, cants i riures, però Kangaroo no comprenia el somni i volia seguir somiant només amb les àmplies planes d'herba groga. Així que Kangaroo va passar el secret de somiar a l'esperit de l'home. L'home, caminant sobre la terra, va veure totes les obres de la creació. Va escoltar el cant dels ocells a l'alba i va veure el sol vermell al capvespre i va començar també a somiar. L'home va somiar amb compartir la música dels ocells a l'alba, la dansa de l'emú, l'ocre vermell de la posta del sol. Però també va somiar amb el riure dels nens i l'home va comprendre llavors el somni. Així que va continuar somiant amb totes les coses que s'havien somiat abans. Va somiar amb les tranquil·les aigües profundes, amb les onades i la sorra mullada, amb les roques i el cel obert, amb els arbres i el cel nocturn, amb les planes d'herba groga. L'home va saber que amb el somni totes les criatures estaven espiritualment agermanades i que ell havia de protegir el seu somni. I va somiar aviam com contaria aquest secret als seus fills, encara que no havien nascut. Llavors, el gran esperit creador de la vida va saber que a la fi el secret del somiar estava fora de perill i, cansat del son de la creació, es va retirar sota terra per descansar. Així que, des d'aleshores, quan els esperits de totes les criatures es cansen de somiar, s'uneixen al gran esperit creador de la vida a sota la terra. Aquesta és la raó per la qual la terra és sagrada i l'home ha de ser el seu protector. Bé, de totes les lliçons que es poden treure d'aquest relat de la mitologia aborigen australiana tan bonic, particularment em fa reflexionar sobre el fet de com els nostres somis donen lloc a realitats per a les properes generacions. És a dir, com creem un camí, potser la millor, tot i sent inconscients per al futur. I també fa preguntar-me com deixarem el nostre planeta als nostres descendents i si li tenim tot el respecte que se li ha de tenir. Tots volem un món millor per generacions venidores. La pregunta és, què hi aportem cadascun de nosaltres per passar aquest esperit creador als fills dels homes? Bé, ara mentre fem una pausa i traieu les vostres pròpies conclusions d'aquest relat, escoltarem uns quants anuncis.